Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Converses que els arriba a través de les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. De seguida ja els passo a presentar el nostre convidat d'avui, perquè avui estic molt ben acompanyada, primer de tot pel senyor Salvador Illa, exministre de Sanitat, secretari d'Organització del PSC i també guanyador per vots i en les passades eleccions autonòmiques del 14 de febrer. Molt bona tarda, senyor Illa.
Molt bona tarda, un plaer.
I avui també ens acompanyen la senyora Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
El senyor Leandro Amor, delegat a l'Agència EFE a Catalunya. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I el professor universitari Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda també.
Hola, bona tarda, com estem?
El senyor Illa, ja fora de micro ho estàvem parlant, però bueno, més de dos mesos després de les eleccions, la Generalitat continua sense govern, un buit de poder com l'actual que fins i tot va més abans, fins i tot d'aquestes eleccions, i sobretot quan venim d'una època amb Quim Torra com a president de la Generalitat de desgovern i de només buscar la confrontació amb l'Estat, quant de temps es pot aguantar aquesta situació?
Jo crec que la situació que estem vivint no la mereixem els catalans i les catalanes, no? I crec que demostra d'una forma molt pavesa que el camí que proposen els independentistes és un camí cap enlloc, no? és una via morta, no? És un camí en fallida, no? I jo vull constatar un cop més que el Parlament de Catalunya, després del 14 de febrer, de les eleccions del 14 de febrer, hi ha dues majories possibles, no? Una majoria independentista que ha fracassat tres vegades, la primera no sent capaços de substituir el senyor Torra, la segona amb la primera sessió d'investidura del senyor Aragonès i la tercera vegada amb la segona sessió d'investidura del senyor Aragonès, no? Per tant, una majoria independentista fracassada, i hi ha una segona opció que és una majoria d'esquerres que jo pretenc i em proposo per liderar, que crec que és la que tindria capacitat política d'obrir una nova etapa a Catalunya fent un govern que centri la seva acció i la seva energia en resoldre els problemes dels ciutadans, que són tres en aquest moment, des del meu punt de vista: vèncer el virus, reactivar l'economia i garantir que ningú queda endarrere.
En tot cas, sembla que almenys a curt plaç no sembla que s'acabin de posar d'acord Junts per Catalunya i Esquerra. Hi ha fins i tot un ultimàtum per mig d'Esquerra Republicana per mirar, com dèiem, de buscar aquest acord. Creu que al final arribaran, doncs, això, posant-se d'acord, ni que sigui perquè hi ha molts llocs de treball, sobretot dins l'administració, en joc?
Vostè mateix ho ha dit, no? Quan un negocia a base d'ultimàtums, això ja és molt revelador, no?, del clima que hi ha entre els que haurien de ser socis d'un govern. Jo crec que el que estem veient confirma que aquesta és una via morta, una via fallida, un camí cap al lloc, no?, i que cal obrir una nova etapa a Catalunya. Quan abans ho fem, millor per tots, i jo em proposo de liderar i de construir aquesta nova etapa a Catalunya, no?
Senyor Claveguera, que m'havia demanat la paraula.
Bona tarda, senyor Illa.
Bona tarda.
Vostè ha dit repetidament, i encara ho continua dient, que el senyor Aragonès ha donat un pas al costat, que vostè va guanyar les eleccions, que vostè va obtindre més escons al Parlament i més vots, i que vostè li toca ser president de la Generalitat. Aquesta postura que inicialment es pot entendre l'endemà de les eleccions, vostè creu que un mes després més d'un mes després del 14 de febrer s'aguanta? Li dic això perquè, és clar, tots sabem que no és president de la Generalitat aquell que guanya les eleccions, sinó aquell que guanya més suports parlamentaris. I així va passar a Catalunya, amb unes eleccions al Parlament en el que Convergència i Unió va guanyar les eleccions i el senyor Mas no va ser president, ho va ser el senyor Pasqual Maragall. Encara es pot aguantar després d'un mes i mig dels resultats del 14F aquesta postura?
Jo crec que sí, no? Miri, jo ho dic sense cap mena d'autocompetència ni d'actitud d'arrogància de cap tipus. La meva formació política va guanyar les eleccions. Jo vaig demanar que se'm permetés sol·licitar la confiança de la Càmera i, per tant, anava a investidura. La senyora Laura Borràs, presidenta del Parlament, va pensar que tenia més possibilitats de fer-ho, senyora Gorés, i va encarregar la investidura amb ell, i ha fracassat dues vegades, no? Aleshores, jo el que demano és el dret del representant que va encapçalar la primera força al Parlament de Catalunya, que sóc jo, doncs a intentar-ho, no? I jo crec que tinc legitimitat política per fer-ho com a guanyador de les eleccions, i fins i tot li diria que tinc obligació moral d'intentar-ho, vist el fracàs del senyor Aragonès, no? I crec que seria un gest de normalitat democràtica, no? El que hem vist fins ara és que el senyor Aragonès no ha estat capaç d'obtenir la confiança de la Cambra, no? I que ja no va estar capaç el senyor Aragonès ni a Junts per Catalunya de substituir el senyor Torra, i per això vam anar amb un avançament electoral. La legislatura encara tenia un recorregut a Catalunya. No va poder-se fer aquest recorregut perquè ells no van estar capaços d'arribar a un acord. No? I ella intentava investigar, no funcionarà. Jo reclamo que se'm permeti a mi intentar-ho, i crec que puc construir aquesta majoria d'esquerres que obri una nova etapa a Catalunya. Va acabar bastant obrir una nova etapa a Catalunya. Obrir una nova etapa, què vol dir? Vol dir que hem de reconèixer que aquests darrers 10 anys no han funcionat a Catalunya, no han anat menys des d'un punt de vista econòmic, hem perdut el lideratge en termes de producte interior brut a Espanya, no han anat bé des d'un punt de vista del prestigi de les nostres institucions, no han anat bé des del punt de vista de la nostra convivència. Jo, en fi, dic que podem fins i tot llegir això com un fracàs col·lectiu en què tots hem tingut una part de responsabilitat. Constatem que no ha funcionat, constatem que cau girar full i obrir una nova etapa, i fem-ho respectant-nos, acceptant que hi ha un pluralisme de pensament polític a Catalunya, i centrant les energies del govern en els problemes que ocupen els ciutadans, que són tres, aquí i a tot el món: vèncer el virus, reactivar l'economia i garantir que ningú queda endarrere. No? Aquesta és la meva proposta, jo, que jo demano. No?
Tot i això, perdoni, tenen temps fins al 26 de maig. Sí. Per intentar-ho. Jo entenc que vostè es podria queixar si d'aquí el 26 de maig ells no aconseguissin formar govern i no se li donés a vostè l'oportunitat de presentar la seva candidatura. Però vostè creu realment que d'aquí el 26 de maig no es posaran d'acord els independentistes?
I a mi em sembla, resulta estrany que després de 5 anys de govern conjunt, no?, i dos mesos després de les últimes eleccions, amb la situació que estem vivint, que és una situació de pandèmia, recordem que ells mateixos deien certa vehemència que no es podien anar a eleccions, que no podíem tenir un govern en funcions, que era una... Ara, dos mesos després, no han estat capaços d'arribar a un acord. Ho han intentat i no ha sortit. Jo que reclamo és que qui va guanyar les eleccions se li permeti intentar-ho. I jo soc molt respectuós, crec que no han sentit vostès cap pronunciament meu irrespectuós ni amb el president del Parlament ni amb els ritmes que ella decideix. Jo dic, escolti, em va citar a la ronda de consultes i vaig dir, escolti, jo em veig en cor, em va dir, miri, senyor Illa, crec que té més possibilitats el senyor Aragonès, ho vaig acceptar, no se'n va sortir. No una vegada, dues vegades va fracassar. I jo que dic, escolti, jo guanyava les eleccions, no està parlant vostè amb el representant d'una formació política marginal a Catalunya. Vaig treure gairebé 50.000 vots més que Esquerra Republicana. Deixi'm-ho provar a mi. I si s'han de posar d'acord, no entenc per què tarden dos mesos a fer-ho amb la situació que tenim en el país, no? d'una situació de la pandèmia que acaba estar molt atent, o un moment molt dedicat a l'hora de fer presentar projectes per aprofitar els fons Next Generation. Jo crec que aquí anem endarrerits, no? En fi, jo això crec que no ho mereix Catalunya. Ho dic amb tota sinceritat i amb tot el respecte cap a tothom, eh?
Vostè, senyor, ja diu que hi ha un corrent de fons, no?, a la societat catalana, de coses que estan canviant, no? Passi el que passi, finalment, si hi ha govern independentista o anem a eleccions, passi, o vostè es presenta i aconsegueix formar govern, passi el que passi, en què es notarà la victòria del PSC a la propera legislatura? De què haurà servit la gent que ha votat el PSC aquest vot que li ha donat confiança? Com es notarà la propera legislatura? Què hi haurà de diferent?
Nosaltres intentarem, en primer lloc, encapçalar el govern, que és el que estem intentant. Si això és possible, jo crec que es notarà amb una acció de govern molt centrada en les prioritats que abans he esmentat, i si no és possible, doncs exercirem les nostres responsabilitats des de l'oposició. En qualsevol cas, defensarem sempre una política útil al servei de la millora de la vida dels ciutadans, i jo que puc assegurar és que el PSC no farà una política obstruccionista, sinó que intentarà sempre, senyalant molt clarament quin és el projecte polític que tenim per Catalunya, que és un projecte inclusiu, d'obrir un temps nou, de respectar-nos entre tots, de reconèixer la pluralitat de pensament de Catalunya, d'utilitzar el diàleg com a principal eina de fer política, però també disposats a arribar a tot tipus d'acords per millorar la vida dels ciutadans, i per tant allunyats d'una política d'obstrucció.
Mm-hmm. Però, per exemple, tots els organismes que ja porten anys de retard a la renovació, no?, i que al final no recullen la realitat política de Catalunya, no?, la realitat de les eleccions, tot això el PSC ajudarà a desbloquejar totes nomenaments a càrrecs d'entitats públiques, síndic de greuges, corporació de mitjans, tot això.
És la nostra voluntat tenir una aproximació constructiva a la renovació de càrrecs amb respecte a la proporcionalitat de cada grup i a la, aquella representació que ens han atorgat els ciutadans, i en alguns casos també havia de dir optant per refundació d'alguns d'aquests estaments, no? Em estic referint concretament als mitjans públics de Catalunya, no? I crec que ha arribat l'hora de replantejar el seu funcionament, d'assumir que no estan fent o no estan servint adequadament aquells objectius que els hi va marcar, que els hi marca, que els hi atribueix a la legislació vigent, i per tant en alguns casos cau una refundació. Per tant, explicant sempre la nostra visió i el nostre posicionament, la nostra actitud serà la d'afavorir la renovació de càrrecs i el fet de regenerar aquests òrgans de decisió, no?
Hi ha determinats sectors, no sé si catalanistes del PSC, no sé si minoritaris o no, i també segons quins sectors empresarials, que insisteixen molt en el tema Esquerra i PSC s'han d'entendre, perquè s'ha de desbloquejar això. Això encara és possible? Vull dir, tant si Esquerra vol, diguem, superar els vetos que durant la campanya va fer respecte als socialistes o de vostès, que també van dir que ni hablar de pacte amb Esquerra. Això és possible? Han parlat vostès, el senyor Aragonès i vostè?
Jo parlo amb, he parlat amb tothom de la investidura, he parlat amb tothom excepte amb Vox, i que jo he dit sempre, i el Partit Socialista farà, és afavorir un govern que obri un temps nou a Catalunya, i no es pot obrir un temps nou a Catalunya defensant un projecte divisiu per la societat catalana com és la independència. Ho dic des del màxim respecte a aquelles persones que pensen que la independència és el millor que li pot passar a Catalunya en un futur immediat. Jo discrepo d'aquesta opinió, respecto que ells defensin això, també demano respecte per l'opinió meva, que és contrària a la independència de Catalunya. I el que dic és que és un pensament divisiu per la societat catalana, i que aquest és un moment d'unitat, no? I de buscar aquelles coses que ens uneixen, com per exemple vèncer el virus o reactivar l'economia, no? I per tant nosaltres no ens trobaran mai, tal com vaig dir a la campanya electoral, donant suport a un projecte que faci plantejaments divisius per la societat catalana. Per un altre costat, també penso que és normal en tot país democràtic que qui guanya les eleccions i qui és la força més votada, en aquest cas d'una majoria d'esquerres, tingui la capacitat de liderar aquesta iniciativa i aquesta alternativa, que és el que jo em plantejo fer, no?
Aquests sectors que van en aquesta línia posen no excusa, argument de que això a Pedro Sánchez li aniria molt bé. Està d'acord amb això? Hi ha alguna directriu de Madrid en aquest sentit o no?
Les decisions en matèria de política catalana corresponen, com vostè sap, al PSC. Hi ha una magnífica entesa amb el govern d'Espanya i amb Pedro Sánchez, el secretari general del PSOE, i l'àmbit institucional i l'àmbit de decisió de la política catalana té autonomia respecte al que és l'àmbit institucional a Madrid, no? Va haver-hi una negociació per investir Pedro Sánchez amb Esquerra Republicana de Catalunya, i jo vaig formar part de les negociacions en qüestió, i els acords als que es va arribar s'han complert escrupolosament per part almenys del govern d'Espanya, no?
Bueno, un apunt només, també s'ha dit que si deixen fer el PSC aquesta opció, no?, de mantenir com aquesta distància amb Esquerra Republicana, diuen també que és que perquè el president del govern té intenció de convocar eleccions després de l'estiu.
A mi no em consta. Jo crec que el president del govern té intenció d'esgotar la legislatura, i crec que faria bé en fer-ho així, no?, si em permet la meva opinió. Estem en un moment molt delicat des de molts punts de vista, no? Estem vencent el virus, ho dic amb tota la prudència del món, no? Però estem vencent el virus. Ahir Espanya es va batre un cop més el rècord de vacunació diària, més de 450.000 dosis de vacunació en un sol dia, crec que eren 456.000, no? Però s'ha de garantir que això segueix funcionant, no? Hi ha tot els projectes relatius als fons europeus, que són una oportunitat sense precedents a la història d'Europa i a la història d'Espanya, que han de ser per transformar l'economia. I crec que, a més, que va estar molt atents a no deixar ningú darrere. Això, que podia semblar un plantejament molt ideològic i molt, en fi, encabat a la manera de pensar dels socialistes, estem veient que ho republica i que ho lidera. És que republicà, president dels Estats Units, Joe Biden, no? En matèria de fiscalitat, en matèria d'estímuls fiscals. Per tant, és moment no de convocar eleccions, sinó moment de fer la feina que toca. No? I jo crec que el govern d'Espanya, un primer govern de coalició, 40 anys de democràcia, està fent la feina, si més no, amb decència. No? I jo crec que va de continuar fent i no veig un horitzó electoral en aquest sentit.
Senyor Claveguera, m'ha demanat la paraula.
Salvador Illa, vostè acaba de dir fa 5 minuts que vostè és contrari a la independència de Catalunya. Però vostè n'és conscient de que a Catalunya hi ha un problema, que hi ha un enfrontament amb l'estat espanyol. Hi ha alguns independentistes que consideren que els problemes són els mateixos quan mana el Partit Popular a Madrid que quan mana el Partit Socialista. La mesa de diàleg continua amb els mateixos resultats i les mateixes reunions ara que quan hi havia el Partit Popular. Escolti'm, sincerament, vostè que estampat una frase que diu que és passar pàgina. Què vol dir passar pàgina? És a dir, davant d'aquesta situació d'enfrontament que hi ha entre un independentisme que encara guanya les eleccions a Catalunya, tant si hi participa molta gent com si no hi participa tanta gent, quina és la solució per resoldre aquest problema que enfronta a una part social molt important de catalans amb l'estat espanyol, mani el Partit Popular o mani el Partit Socialista?
Sí, una precisió, no, si em permet. És a dir, els independentistes porten dues eleccions no guanyant les eleccions. Va guanyar les del 17, les va guanyar Ciutadans, i aquestes darreres va guanyar el Partit Socialista. No, no hi ha un partit.
Em refereixo en general, a l'hora de poder formar govern.
Sí, formar govern, però no ha funcionat, no? Perquè no han estat capaços de desbotar la legislatura i, en paraules de qui va encapçalar el govern, el senyor Torra, es va sentir desautoritzat i ell mateix va dir que la legislatura havia sigut una pèrdua de temps. No? Per tant, no han estat capaços de travar un govern. Jo crec que els darrers 10 anys no han sigut pas. Jo, quan dic passar pàgina, vull dir tres coses. Vull dir, escolti, constatem que això no ha anat bé i constatem que és responsabilitat de tots. Home, una mica més de qui governava, però de tots. Dos, no ens fem retrets. No m'interessa iniciar una discussió pública de veure qui ho ha fet pitjor i per què. No ens fem retrets, no ha anat bé, punt 1, punt 2, no ens fem retrets, punt 3, centrem-nos en el que ens hem de centrar ara. Perquè si vostè pensa que Catalunya ha de ser independent, jo no ho penso, però si vostè ho pensa, estarà d'acord que Catalunya ha de ser industrialment potent i robusta, estarà d'acord que Catalunya ha de tenir una indústria turística forta i potent, estarà d'acord que Catalunya hem de reforçar la ciència, i això hem de fer-ho ara. Ara centrem-nos en això. Vèncer el virus, condició número 1 per reactivar l'economia, 2, en reactivar l'economia i transformar-la aprofitant els fons europeus, i 3, en garantir que ningú queda endarrere. Fem això, dic. Per mi això és passar temps. Aleshores, respecte a l'encaix de Catalunya amb Espanya, jo crec que no és just dir que és el mateix el Partit Popular que el Partit Socialista. Admeto que pensen així, però crec que hi ha moltes evidències que constaten que no és el cas, no? I crec que el que s'ha de fer és obrir dues taules de diàleg. Jo defenso dues, no una, no? Defenso la taula que es va acordar en ocasió de l'investidura de Pedro Sánchez entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, però en defenso una també Catalunya endins, perquè a Catalunya no hi ha una única opinió sobre com han d'anar les coses en relació a l'encaix a Espanya. Hi ha gent que és independentista, n'hi ha molta, però hi ha també molta gent que no som independentistes i que tenim idees al respecte, no? I per tant crec que s'ha d'obrir també una taula que per mi fins i tot hauria de ser prèvia a la taula del govern de Catalunya i el govern d'Espanya entre els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, no? Diàleg, diàleg i diàleg, no? I consens, consens i consens, no? Una de les grans lliçons de la pandèmia és que si no anem junts, si no ens enfortim a nivell europeu i a nivell espanyol, no ens en sortirem, no? Jo crec que això també fa que ens haguem de replantejar les coses i que haguem d'esforçar-nos per buscar punts de consens i no punts de o no abonar plantejaments divisius com, des del meu punt de vista, ho és independència.
Però, a la pràctica, quines diferències hi ha quan mana el Partit Popular i quan mana el PSOE? Els presos són a la presó, se'ls ha revocat el tercer grau.
Però,
en què s'ha avançat?
Sí, però és que els presos no són a la presó perquè ho hagi decidit ni el Partit Popular ni el Partit Socialista, sinó a la presó perquè van saltar-se a l'estat de dret, que és una de les grans lliçons que espero que haguem après tots plegats a Catalunya, que no té sentit ni porta enlloc saltar-nos a l'estat de dret. I amb un estat de dret, qui decideix aquestes qüestions no és un partit polític, és el poder judicial, i per tant aquí no, això no és una responsabilitat que jo accepti que pugui ser atribuïda, no hi ha el Partit Socialista ni tan sols el Partit Popular, no? La diferència és que amb el Partit Socialista hi ha una taula de diàleg i que es va reunir, i si no s'ha reunit més vegades perquè el govern de la Generalitat, en paraules de qui ho presidia en aquell moment, el senyor Torra, no estava en condicions de fer-ho, perquè ell mateix va donar per vençuda i per acabada la legislatura. Jo he format part del govern d'Espanya i he vist per disposició total a seguir fent aquestes taules de reunions. Reunir-se i dialogar no vol dir donar la raó. A mi també em fa gràcia quan la CUP, no?, amb qui ha arribat a un acord Esquerra Republicana, no, escolti, dialogarem, però si en dos anys no es fa el que nosaltres diem, ens n'anem de batalla. No, això és un xantatge, no un diàleg. Un diàleg és asseure's en una taula, escoltar les raons de l'altre, reconèixer l'altre, defensar, si vostè vol, amb convicció el plantejament que un té, però admetre que també pot tenir raó l'altre, i intentar arribar a un acord. Però no, ens assentarem, però si en dos anys no surt el que jo vull, m'aixeco de la taula i ho faré, el que jo vull. Pues no, això no, jo aquest plantejament no l'accepto. És un plantejament de la CUP, no d'Esquerra, també vull ser just amb això, però és un plantejament que jo no rebutjo, no? Això no és diàleg és seure, escoltar, donar-se temps. I bueno, a Catalunya jo accepto que hi ha molta gent independentista, no accepto que aquells que són independentistes se sentin més catalans que jo, no ho accepto. Jo em sento tan català com ells, i no accepto que es digui que uns són millors que d'altres. No, tenen un plantejament que jo respecto, que no comparteixo. Accepto fins i tot que ells tinguin políticament, treballin per assumir-ho, també demano que acceptin que jo treballo políticament perquè no s'assumeixi, s'assumeixi el meu, que és un projecte de retrobament, no? De retrobament dels catalans amb nosaltres mateixos, amb la resta d'espanyols i amb la resta d'europeus, no? I és veritat que és una situació incòmoda, que a mi moltes vegades m'entristeix, no? Perquè doncs, fa 15 o 20 anys a Catalunya hi havia molta més cohesió social, però que des del el camp d'acció polític que jo tinc m'esforço per superar i per treballar per recosir la societat catalana, que és el que crec que convé en aquest moment, no?
Estem parlant de dues taules de diàleg. Volia preguntar si caldria una tercera taula de diàleg davant de l'excepcionalitat de l'oportunitat dels fons europeus, no? Perquè Catalunya sempre ha estat una locomotora de l'econòmica a nivell espanyol, a nivell europeu. I bueno, és un tema tan important que et volia preguntar si caldria una tercera taula perquè més enllà de diferències ideològiques entre els propis representants de polítics a Catalunya es posessin d'acord per plantejar un full de ruta clar sobre com s'han d'aplicar aquests fons i tot el que es pot desenvolupar a partir d'això.
Sí, el govern de la Generalitat en matèria de fons europeus està absent, no? El simbolisme més clar d'aquesta absència ho trobem en la presentació del PERTE de transformació del sector de l'automoció, on no hi era present cap responsable de la Generalitat, no? I això és un problema greu, efectivament, com vostè diu, no? Des d'aquest punt de vista jo no tinc cap inconvenient en ajudar a revertir aquesta situació. Naturalment, si sóc president, el que faré serà intentar consensuar projectes en aquesta línia, i si no, no es trobarà la col·laboració dels socialistes per ajudar a revertir aquesta situació. Jo he tingut aquests darrers mesos molts contactes o contactes sovintejats amb el sector empresarial. Hi ha projectes molt interessants a Catalunya en matèria de fons europeus. Molts d'ells hi ha, en fi, els propis protagonistes d'aquests projectes, els autors d'aquests projectes, han tingut la vivitat de presentar-los no només a la Generalitat, sinó moltes vegades als ajuntaments, a les institucions locals, en particular a l'Ajuntament de Barcelona o al propi govern d'Espanya. Són projectes molt potents, però efectivament jo crec que hi ha un camp de millora a acabar si hi hagués una coordinació per part de la Generalitat per prioritzar-ho, jerarquitzar-vos i anar amb una veu única en aquest sentit, no? És el que li deia abans, no? Ens estem jugant moltes coses en aquests mesos, i a mi em genera un punt de tristesa veure com no centren totes les energies del govern en aquestes qüestions, no?
El fet precisament que la Generalitat estigui absent de la gestió o dels fons europeus, inclús alguns empresaris diuen que confunden más que no ayudan, no? Hi ha una frase que deia un empresari que diu, bueno, si no fan res, almenys que no molestin massa, no? Que si no ens acompanyen, que no molestin. No sé si això abona la la sensació o la normalitat de que no hi hagi govern. O sigui, hi ha gent que diu, bueno, no hi ha govern, no passa res, perquè total, per al que fa la Generalitat. Això és greu, és irresponsable.
No, això no estic d'acord, és molt important un govern amb una comunitat autònoma, en aquest cas a Catalunya, no? I té molta rellevància el que faci o deixi de fer un govern. No? Jo, això no... al final un s'acaba acostumant a tot, no? Però no ens confonguem, eh? És molt rellevant que hi hagi un govern de la Generalitat que estigui pel que ha d'estar i que faci la seva feina, no? I per tant jo veig amb preocupació el fet, un, de que no hi hagi govern, dos, de que no centri les energies en l'aprofitament dels fons europeus, no? Això jo ho veig amb preocupació, no?
Jo volia canviar una mica de tema, parlar de la gestió de la pandèmia. A partir de dilluns ja s'ha aixecat el confinament comarcal, ens podem moure per tot Catalunya. També es permet obrir la restauració als centres comercials, però, bueno, això sí, fins a les 5 de la tarda, igual que la resta de bars i restaurants. Tenint en compte que també hi ha aquesta discussió entre el model de Madrid, d'obertura més àmplia de bars i restaurants, s'entén que aquí a Catalunya doncs això es mantingui aquest horari de tancament fins a les 5, un veto, per dir-ho d'alguna manera, als sopars?
Miri, jo he seguit una línia de la que n'estic molt convençut, no només quan era ministre de Sanitat, sinó en posterioritat, quan he estat candidat del PSC, de no criticar mai cap decisió de cap autoritat sanitària, ni de Catalunya, ni de Madrid, ni de La Rioja, ni d'Extremadura, ni de Múrcia. I em mantindré en aquesta línia, perquè la primera lliçó que hem après en el combat contra una pandèmia, la major en 100 anys, és la lleialtat entre institucions i la unitat d'acció, no? Hi ha decisions que són complexes des d'un punt de vista tècnic i també des d'un punt de vista polític de prendre, i per tant jo dono suport a aquelles decisions que prengui la Generalitat de Catalunya. I em sembla que moltes vegades estem més pendents de discutir el detall, el punt i la coma del pàrraf concret i perdem de vista la fita important. La fita important quina és? La vacunació, no? Vacunació i, en fi, que a l'agost, potser fins i tot una mica abans, haurem assolit un 70% de vacunació a Europa, amb una col·lectivitat de 450 milions d'habitants. No? Això diu, vostè ho diu ara, però no, jo vaig dir-ho a finals de l'any passat, quan vam presentar el pla de vacunació, quan el 27 de desembre de l'any 2020 Aracevi es va vacunar, va ser la primera ciutadana espanyola que es va vacunar, va rebre una vacuna, no? Ja vam dir que era el principi del final, que seria progressiu, que hi hauria complexitats, que hi hauria més d'una vacuna, hi hauria diverses vacunes, i que l'objectiu era arribar a un 70% a l'estiu. I és veritat que hi ha hagut incidents, moments, en fi, d'incidents de diferent tipus, però l'objectiu del 70% s'assoleix, no? I per tant aquesta és la fita que jo em vull fixar, no?
Sí, senyor Illa. A veure, la pandèmia a molts ciutadans ens té allò distrets, no? És a dir, hi ha coses tan incongruents com que els catalans fins ara no hem pogut traslladar-nos de comarques, però hem pogut anar a Andorra. Jo el cap de setmana passat hi vaig estar, a Andorra, i vaig estar a l'hotel Eurostars, que va ser extraordinari. Vaig tenir aquesta bona oportunitat. Escolti'm, hi ha coses incongruents com aquesta, no? Que no podem anar, els de Barcelona, no podem anar a la comarca del Maresme, i en canvi podem anar a Andorra. Com qualifica vostè, sense criticar ningú, permeti'm establir una comparativa entre el que ha estat Catalunya i el que ha estat la Comunitat de Madrid. La Comunitat de Madrid, exacte. Fa dos dies, dimecres passat, vaig tenir l'oportunitat de, perquè m'interessava veure el debat entre els candidats que es presenten a l'Assemblea de Madrid, i una de les grans crítiques va ser la gestió que va fer de la pandèmia la senyora Isabel Díaz Ayuso, que ha estat molt diferent de la que s'ha fet a Catalunya. Vostè ha estat ministre de Sanitat, per tant, vostè ha de tenir criteri sobre els models de gestió de la pandèmia que hi ha hagut a Madrid i que hi ha hagut a Catalunya. En quin es queda?
No hi ha hagut tantes diferències com la gent a vegades té interès en contraposar. No? A Espanya hi ha hagut un únic model acordat per totes les comunitats autònomes, al si de la interterritorial del Sistema Nacional de Salut, el 22 d'octubre, no? Un model de resposta que establia tres pilars, no? Uns indicadors per mesurar el nivell de risc epidemiològic, comuns, compartits, elaborats des d'una perspectiva tècnica i acordats a l'interterritorial. Un segon PIVAC, que era un catàleg de respostes, què s'ha de fer en funció del nivell de risc epidemiològic, graduant les accions, i un tercer PIVAC era com avaluem això, no? I com un pren mesures, ja hem après també, o vam aprendre, que els resultats no es veuen l'endemà, ni al cap de 3 dies, es veuen al cap de 14 dies, no? Des d'aquest punt de vista, tothom ha hagut de publicar aquests criteris, no? Quan algú se n'ha apartat, jo, quan era ministre de Sanitat, vaig actuar, no? I no cal que crec que recordi a ningú alguns episodis a la tardor del 2020 que no van ser grats per ningú, menys per mi no ho van ser-ho, d'haver d'actuar per garantir que allò que no... Compte, no ho havia acordat ni decidit el ministre de Sanitat, ho havia decidit la interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sap avui què és, no? A partir d'aquí, jo insisteixo, defenso les mesures que s'han pres i dic una cosa, cap sistema de governança del món, cap, ni els centralitzats, ni els confederats, ni els federats, ni els descentralitzats, cap sistema de governança del món ha estat avié a veure sotmès a un estrès important, no?, per aquesta pandèmia. Tot el món, tots els països, centralitzats, descentralitzats, els confederats com Suïssa, tots han tingut un estrès al sistema de governança. El sistema de governança corresponent a un estat compost, que és Espanya, ha funcionat decentment, no?, ni molt millor ni molt pitjor. Jo crec que les decisions que s'han pres han estat les correctes i defenso que quan feia falta es van centralitzar les decisions en matèria de salut pública i defenso els mecanismes de cogovernança i a partir d'aquí cadascú ha de donar compte de les decisions que ha pres. I jo, quan he estat ministre i després d'haver-ho estat he mantingut el criteri, per lleialtat he defensat sempre les decisions que han pres les autoritats sanitàries que tenien encomanat prendre aquestes decisions, no?
Esteu escoltant el Converses. Tenim avui com a convidat el senyor Salvador Illa, secretari d'Organització del PSC, exministre de Sanitat, líder també del PSC al Parlament. També ens acompanyen la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global, Leandro Amor, delegat a l'Agència EFE Catalunya, i el professor universitari Joan Maria Claveguera. Precisament el senyor Claveguera parlava que havia estat fa uns dies a un hotel de la cadena Eurostars a Andorra.
El cap de setmana passat.
Doncs els nostres oients encara tenen una última oportunitat per poder estar, en aquest cas, a l'hotel Gran Marina. Gràcies a aquesta edició, vine a sopar i et convidem a dormir, edició especial amb motiu de Sant Jordi, una promoció que acaba avui per 190 euros. Doncs es pot estar meravellosament en aquest hotel i, a més, coincidint això amb Sant Jordi, regalen un llibre i una rosa. I com es pot reservar? Recordem que ja són les últimes hores. Doncs entrant a la pàgina web de l'hotel, www.granmarinahotel.com, introduir el codi CENA o bé trucant al telèfon 93-603-9000, indicant el nom de la promoció, que, com dèiem, és CENA. I jo volia reprendre ja el fil de la pandèmia. També parlava abans el senyor Illa de la vacunació. Un tema polèmic. Per cert, aquí a Catalunya no s'han vacunat els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, només els majors de 60 anys, bueno, seguint els criteris generals, no? Per què s'han vacunat a Mossos o a policies locals i no així els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya?
Miri, jo respecte al que havia de dir és que hi ha un pla de vacunació que va ser acordat també per totes les comunitats autònomes, o sigui, va interterritorial del Sistema Nacional de Salut, elaborat per experts en vacunació i per experts en salut pública i per experts de diferents àmbits, que és un pla de vacunació progressiu en funció de l'arribada de vacunes i que aquest pla s'ha de respectar, no? I no concebo que un col·lectiu essencial, que són dos cossos i forces de seguretat, hi hagi diferències entre la policia catalana, els Mossos d'Esquadra, i cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i Guàrdia Civil. Si és cert això que s'ha comentat, s'ha de corregir amb immediatesa i caldrà veure també per quines raons s'han pres aquestes decisions, no?
Sí, volia canviar una mica de tema. Parlàvem ara de les eleccions de Madrid i, bueno, un dels punts que hi ha en qüestió en aquestes eleccions a Madrid és si finalment, bueno, depèn del resultat, Vox pugui accedir directament a la governança, no? En el cas de la Comunitat Autònoma de Madrid. A nivell de tot Europa també, quan els partits d'extrema dreta han entrat, normalment els més perjudicats sempre han estat els partits socialdemòcrates, també, no? En aquest sentit, creu que aquí a Catalunya s'està jugant de manera, parlo de manera col·lectiva, políticament, s'està jugant d'una manera intel·ligent el repte que suposa la irrupció de Vox a les institucions catalanes?
Jo estic a les antípodes polítiques de Vox. Els plantejaments que defensen em semblen equivocats, molt equivocats, fins i tot perjudicials, però no es combat un partit com Vox d'extrema dreta ni a pedrades, ni restant-li o retallant-li o discutint-li els drets que li corresponen en base a l'ordenament jurídic, no? Es combaten aquests plantejaments amb arguments polítics i amb treball, i estan al costat dels ciutadans, no? Que és el que intentem fer nosaltres des del grup parlamentari socialista i molts regidors i alcaldes socialistes des de la seva responsabilitat municipal, no?
Tornant una mica al tema d'aquest repartiment de carnets de catalanitat que feia abans referència, a vostè li han criticat molt parlar en castellà, bueno, no sé si van ser dos, tres frases en castellà a la investidura del senyor Aragonès. Això, què opina? O sigui, com hem arribat fins aquí, no? Per pronunciar una frase que, a més, crec que no és la primera vegada que un polític del PSC pronuncia una frase en castellà.
A mi em va sorprendre que sorprengués aquest fet. Jo m'expresso normalment en català, però utilitzo també quotidianament el castellà, fins i tot en algun cas en el meu àmbit familiar. Concebeixo les llengües com una eina de comunicació, no com una eina de confrontació, i per tant seguir utilitzant les llengües que em sembli oportú en cada moment, no?
Sí, tornem a l'Assemblea de Madrid, perquè vostè ha estat molt de temps allà i té coneixement profund de la situació, no? Jo crec que aquesta setmana ha tornat a aparèixer una enquesta del CIS, que és de les poques que li dona oportunitats de poder formar govern a l'esquerra. Vostè se la creu, aquesta enquesta? Vostè creu que amb el que encara queda de campanya, que és tota una setmana, pot haver-hi un tom al que diuen de manera generalitzada les enquestes que s'han publicat en mitjans de comunicació que pot passar a l'Assemblea de Madrid i que finalment les esquerres poden tenir majoria absoluta a l'Assemblea?
Cada vegada des de fa uns anys hem vist que és més rellevant els darrers dies, la darrera setmana de campanya electoral, no? I cada vegada hem vist que hi ha més electors que decideixen la seva opció de vot la darrera setmana i fins i tot els darrers dies, no? Per tant, jo sí que crec que és verosímil pensar que està encara hi ha possibilitats obertes. El CIS, sobre el que es va frivolitzar molt fa uns temps, ha encertat bastant en les darreres enquestes. He vist, abans d'iniciar aquesta conversa amb tots vostès, el darrer flaix que ha tret el CIS, que efectivament dona una situació d'empat. Històricament, a la Comunitat de Madrid sempre ha vingut d'un o dos escons, no? D'un o dos diputats entre el bloc de dretes i el bloc d'esquerres, la majoria, no? Per tant, jo sí que penso que hi ha opcions, no? I crec que val la pena, a més que, en fi, que es tingui tota la prudència del món, i que això està obert, no? Jo, en fi, no us sorprendrà a vostè si us dic que em sento especialment reconegut en l'opció que representa Àngel Gabilondo, el candidat socialista. Em sento molt reconegut en el seu estil de fer política, que és un estil molt reflexiu, molt pausat, molt allunyat de l'histrionisme polític i de la gesticulació innecessària, molt d'anar al fons dels assumptes, possiblement menys propici per la política del Twitter o dels 180 caràcters, però en canvi em sembla que molt més eficaç des d'un punt de vista de l'acció de govern, no? I bueno, jo espero que hi vagi bé a Àngel Gabilondo i a l'esquerra, i estic segur que hi ha opcions reals de que així sigui, no?
Per tant, podria passar que la llista més votada no formés govern.
Sí, podria passar.
Sí, això jo... Vostè critica Catalunya.
No, jo no critico Catalunya, fixi's, jo no hi critico això, jo critico que no em deixin provar-ho. Si jo accepto, el president Montilla va ser president sense llicència votada, això no ho critico, jo sé perfectament que estem en un règim parlamentari i que has de guanyar les eleccions, però per ser president has d'obtenir la majoria del Parlament. Jo el que dic és, el que ha guanyat les eleccions no té dret a provar-ho. Em diuen, no, té més opcions el senyor Aragonès. Bueno, doncs, d'acord, jo no dic res. Ho prova i fracassa dues vegades. Bueno, potser que m'ho deixin provar a mi, no? Jo el que dic és això. Si aquí hi ha alguna persona i diu, no, esperem que arribem a un acord nosaltres. Això em sembla injust. Ells ja ho han provat. És que, a més, dic, ja estaven vostès governant No és una fórmula nova que es triï perquè l'anterior legislatura no va funcionar. No va funcionar, però vostès tenien majoria, vostès podien fer-ho funcionar, vostès podien acordar un substitut al senyor Torra, podien acordar que fos el senyor Nogurés, podien acordar que fos un altre candidat. No van fer-ho. Vam anar a eleccions anticipades, que no volien celebrar, ells, recordem-ho també, no? I hem passat molt de puntetes, no? Ho tornen a provar, tornen a... i no ho fa. Jo dic, escolti, jo he guanyat les eleccions, algú vol dir això, no? Per dos vots, no, per 50.000, quasi bé per 50.000, respecte a Esquerra, i quasi bé per 80.000, respecte a... Deixi'm-ho provar. Si el senyor Aragonès o qualsevol altre candidat obté la majoria de les cambres, jo ho acceptaré. Seguiré dient que he guanyat les eleccions, perquè és veritat, però seguiré reconeixent la legitimitat de la seva elecció. Ara, el que em sembla que en els moments que estem vivint, portar més de dos mesos amb aquest espectacle d'unes negociacions que no funcionen, que s'estan aquí discutint coses que, en fi, estan, des del meu punt de vista, almenys molt allunyades del que els ciutadans a mi em diuen com vaig pels barris de Catalunya, que em parlen d'enxestro de vacunació, de reactivació d'economia, no em parlen del Consell de la República, no em parlen d'aquestes coses, no me'n parlen, a mi la gent no me'n parla d'això, no me'n parla, no? Aleshores, jo que dic és almenys deixi-m'ho provar a mi. O posin-se d'acord, si vostès tenen, posin-se d'acord, però posin-se ja, no esperin a anar passant setmanes, que ja portem dos mesos, no? Em sembla que això la gent no ho entén i francament crec que no ho mereix Catalunya.
En els pactes que han arribat Esquerra i la CUP, de cara a la, si se forma un govern, la propera legislatura, hi ha un punt d'inflexió a mig mandat en el qual, bueno, el president es sotmetria, doncs, a un examen, a un aval per continuar la legislatura. En aquest sentit, vostès han plantejat aprofitar aquest punt d'inflexió en la següent legislatura, si és que hi ha un govern de Pere Aragonès, per tal de visualitzar o evidenciar la força del PSC com a principal partit de l'oposició? És una experiència que va emplear l'expresident Maragall en l'última legislatura del president Pujol, no? Va crear un govern a l'ombra i va plantejar una moció de censura a la plena legislatura. No sé si vosaltres, el PSC s'ha plantejat fer alguna cosa o esperarien que el president Aragonès es sotmetés a una...
Jo ara el que estic és, el que estem és intentant poder liderar nosaltres un govern a Catalunya, no? No estic plantejant-me si hi ha un altre govern i què fer, jo m'estic plantejant-me i treballant per liderar un govern, no? Crec que l'acord que hem conegut o que vam conèixer entre Esquerra Republicana i la CUP és un error. Jo no faria mai un acord amb una formació política antisistema que no és capaç de defensar els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, i em sembla més un error també escurçar un mandat a dos anys, i em sembla un signe de desconfiança, no? El fet de dir, escolti, no ens acabem de fiar i per tant en dos anys em sembla que no és just, no? Em sembla que s'han de fer acords amb un horitzó de 4 anys i crec que és el que convé més a més, tenir un horitzó de treball de 4 anys. En fi, jo no subscric res d'aquest acord entre Esquerra Republicana i la CUP, em sembla un error greu, no?
Doncs amb aquesta reflexió ho deixem, ja s'ha acabat el temps que teníem per converses, que Déu-n'hi-do, hem estat gairebé, bueno, no, gairebé, no, 42 minuts, que no està pas malament. Volem agrair tots aquests minuts que ha estat amb nosaltres el senyor Salvador Illa, exministre de Sanitat, secretari d'Organització del PSC, líder del PSC al Parlament. Moltes gràcies, senyor Illa.
Moltes gràcies, un plaer.
I també Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global, Leandro Amor, delegat de l'Agència EFE a Catalunya, i el professor universitari Joan Maria Claveguera. Moltes gràcies també a tots tres.
Gràcies, com sempre.
I als nostres oients, recordar que tenen una nova cita amb el Converses la propera setmana des del restaurant de l'hotel Gran Marina, Eurostars Gran Marina. Que passin una molt bona tarda.